L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. El saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs, Ginestra i Villar els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dijous, dia 3 de maig, destacarem... El ministre Arias Cañete assegura a Aragó que garantirà l'aigua a tots els territoris. El ple de l'Ajuntament d'Alcanar va aprovar l'inici de l'expedient per l'adopció de l'escut heràldic del municipi. El grup Balfegó inaugura el Tunatur. Els alumnes de secundària d'Amposta podran canviar l'expulsió per treballs amb la comunitat. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. El ministre d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, Miguel Arias Cañete, va assegurar ahir que analitzaran totes les alternatives perquè hi hagi aigua a tots els territoris i va insistir en la necessitat d'establir un gran pacte nacional sobre l'aigua del qual es deriva el Pla Hidrològic Nacional. Després de presidir la Comissió de Seguiment del Pacte de l'Aigua d'Aragó, el ministre no va descartar el trasbassament de l'Ebre ni tampoc s'hi va pronunciar directament a favor. Així, es va limitar a que no estava en condicions de donar a conèixer cap proposta concreta fins a tenir les dades dels rius espanyols una vegada que s'hagin elaborat els plans de demarcació de les conques hidrogràfiques espanyoles. El govern tractarà de buscar un equilibri i farà un exercici tècnic de responsabilitat de la millor gestió de l'aigua, a més de buscar el consens polític, va afirmar Arias Cañete. Les paraules del ministre, ferm defensor del trasbassament de l'Ebre en l'anterior etapa del govern popular, no va tranquil·litzar els representants dels partits aragonesos de l'oposició. Així, l'amenaça del trasbassament de l'Ebre torna a planar sobre les Terres de l'Ebre, i més després de la publicació dels cabals ambientals del tram final del riu, qualificats com a totalment insuficients per bona part dels sectors socials i polítics del territori. En aquest context, la Plataforma en Defensa de l'Ebre va presentar i oficialment el que serà l'onzena Assemblea General del Moviment, prevista per al proper dia 12 de maig a les 8 de la tarda i a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens informa avui que el ple de l'Ajuntament d'Alcanar, celebrat dijous passat, dia 26 d'abril, va aprovar l'inici d'expedient per a l'adopció de l'escut heràldic del municipi. D'aquesta manera, l'Ajuntament comença el procés per oficialitzar el seu escut. No és així, Domènec?
Efectivament, Tomàs, bona tarda. La regidoria de Cultura del nostre Ajuntament ha volgut reemprendre l'oficialització de l'escut del municipi, un tema que ja es va iniciar l'any 1981, però que no es va acabar d'arribar a aprovar definitivament en aquell temps. Aquesta oficialització vol solucionar el fet que a Alcanar s'han anat utilitzant indistintament dos tipus d'escut. El model que ara s'ha proposat es basa en l'informe emès l'any 1982 pel conseller heràldic i diplomat en genealogia heràldica i nobiliària Armand de Fulvià. Aquest informe defineix que l'escut d'Alcanar ha d'estar format pels següents símbols: tres canyes, una creu de vuit puntes o creu de Malta i una corona mural de la ciutat. Això suposa suprimir les armes de Castella i de Lleó i les flors de lis que du un dels dos tipus d'escut que fins ara s'havia vingut fent servir. La representació més antiga que es coneix de l'escut d'Alcanar és un segell gravat a l'aigua que es conserva en un document municipal datat del 27 de maig de 1438. En aquest segell, l'escut està format per dues canyes ben dibuixades amb les arrels unides de sota i enmarcant una creu hospitalera. Aquests dos elements, les canyes i la creu de Malta, que representa el fet d'haver estat un lloc sota domini de l'orde militar de l'Hospital de Sant Joan de Jerusalem, semblen els senyals propis i característics d'Alcanar. Més tard, al segle XVIII, en reconeixement al suport que la població va donar a la causa borbònica, durant la Guerra de Successió Espanyola, es van afegir a l'escut les armes de Castella i Lleó i les flors de lis, a més del títol de Fidelíssima. El ple de l'Ajuntament, celebrat el passat dijous, va aprovar per majoria, tot i que amb el vot en contra dels regidors dels representants del Partit Popular, com dèiem, per majoria es va aprovar l'iniciar l'expedient per a l'adopció de l'escut heràldic del municipi basat en un escut de forma caironada, la forma representativa d'escut de població, amb tres canyes arrencades de sinople posades en faixa, el peu de gules amb una creu de 8 puntes d'argent o creu de Malta i amb una corona mural a la part superior de l'escut formada per 5 torres, símbol de ciutat.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Francesc Callau, des de la Cala Ràdio, ens informa que el grup Balfegó inaugura el Tunatur, el catamarà turístic protagonista de l'estrena de la primera setmana de la Tonyina Roja del Mediterrani a l'Ametlla de Mar. Francesc Callau.
Aquest dimecres es va inaugurar el catamarà del grup Balfegó Tunatur, un vaixell amb capacitat per a 70 passatgers que portarà els turistes des del port de l'Ametlla fins a les granges de Tonyina del grup Balfegó, a milla i mitja de la costa, on veuran com viuen i s'alimenten els exemplars capturats durant la campanya de pesca. A partir de juny, aquells que ho desitgin podran nadar entre centenars de tonyines, tot i que durant aquest mes de maig les visites a les granges seran gratuïtes. El viatge inaugural, Tunatur, va servir per donar sortida a la primera setmana gastronòmica de la Tonyina Roja del Mediterrani a l'Ametlla de Mar i va comptar amb la presència del cònsol general del Japó a Catalunya, Hidehiro Tsubaki, de l'alcalde de l'Ametlla, Andreu Martí, així com de diversos xefs de cuina japonesa com Nando Jubany i Hideki Matsuhisha. El grup Balfegó, dedicat a la pesca i comercialització de la tonyina, ha posat en marxa aquesta nova iniciativa de turisme ecològic amb l'objectiu de potenciar l'atractiu de l'Ametlla de Mar com a destinació d'oci i mostrar a través d'una excursió marítima el món de la tonyina vermella, la història, la pesca, la cura, la recerca i el valor gastronòmic d'aquesta espècie, així com un model d'empresa sostenible i responsable amb aquesta espècie. Juan Serrano, director general del grup Balfegó.
Tunatur, de alguna manera estamos hablando de un turismo de cuarta generación, un turismo que tiene una forma de consumir ocio, que va a experiencias insólitas, a lugares no masificados y a sitios donde pueda adquirir conocimiento y cultura de ese lugar. Y entonces, de alguna manera, eso es lo que ofrecemos nosotros con este proyecto de Tunatur. De hecho, nosotros estamos llevando el atún alrededor del mundo y ahora lo que toca es de que esa gente que consume nuestro atún pueda venir aquí a la Ametlla de Mar, sepa de dónde viene el atún, por qué está aquí el atún y cómo nosotros somos de responsables para hacer que este recurso sea sostenible para las generaciones futuras.
Per la seva part, Manel Balfegó, copresident del grup Balfegó, va parlar d'oportunitat en el sector turístic i gastronòmic i d'un repte per a l'empresa.
És tot un repte per a nosaltres, perquè nosaltres som del món de la pesca i ara estem entrant en el món del turisme, que és desconegut per a nosaltres, i bueno, ens hem nutrit de grans professionals a l'empresa per a donar sortida i vendre molts de paquets turístics d'aquesta, i a veure més testiu, a veure com funciona. Això és un tour marítim, turístic, pesquer, gastronòmic, no? Una miqueta de cada, no?
La inauguració del Tunatur obre la primera setmana de la Tonyina Roja, que se celebra fins al 6 de maig i que suma a l'aventura marítima visites guiades amb vaixells tonyinaires, activitats gastronòmiques en xef de renom que elaboraran les seves millors receptes de Tonyina Roja, així com proves esportives de natació de resistència de cara al cap de setmana. Avui, dia 3 de maig, està dedicat als espectacles de cuina en viu. Els millors cuiners catalans, com Toni Bru, del celler de l'Àspic, Joan Bosch, de Can Bosch, Carles Gaig, del restaurant Gaig, Orel Castro, del Bulli Fundació, i Àngel Camacho, del Watashumi, mostraran una àmplia varietat de maneres i trucs de com fer i com treure el màxim partit a la tonyina roja. Demà serà el torn dels restauradors locals de l'Ametlla de Mar. En total, 6 xefs de la localitat mostraran el seu bon fer als fogons, on combinen el més pur estil popular i tradicional de l'Ametlla de Mar amb les tècniques més modernes i innovadores.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon ens informa que els alumnes dels instituts d'Amposta que estiguin a punt de ser expulsats per acumulació de faltes tenen a partir d'aquest trimestre l'oportunitat de que se'ls eliminin les faltes a canvi de fer treballs socials en les seves tardes lliures. No és així, Manel?
Bona tarda, Tomàs. Doncs sí, aquest és almenys el plantejament de base amb el qual s'ha iniciat el projecte No et facis fora, una iniciativa de les regidories d'ensenyament i de serveis socials de l'Ajuntament d'Amposta, que es du a terme aquest tercer trimestre del curs com a prova pilot amb el suport dels instituts Montsià i Ramon Berenguer IV i de les entitats APASA i la residència d'avis. De fet, la finalitat del projecte, segons va explicar la regidora de serveis Laia Subirats, és que l'alumne no acabi expulsat i que adquireixi uns valors a través d'un treball amb la comunitat. El projecte neix també per posar d'acord tots els agents que actuen en l'educació, com els centres, la família, la comunitat i el propi alumne. Tant el regidor d'ensenyament com la regidora de serveis socials han volgut destacar la bona acollida i la implicació dels dos instituts de la ciutat en aquest programa i també de les entitats que hi col·laboren. En concret, Laia Subirats, que també és regidora de Participació Ciutadana, ha incidit en el fet que el teixit associatiu ampostí sempre respon positivament pel bé de la ciutadania i també doncs, feia referència en aquest nou programa que enceta a l'Ajuntament d'Amposta. Escoltem a Laia Subirats.
Aquest projecte No et facis fora neix del treball conjunt de la regidoria de serveis socials, la regidoria d'ensenyament i com no dels centres educatius, que el que pretenem és donar una resposta a aquest alumnat que possiblement serà en un futur expulsat i el que té com a objectiu és evitar això a través del treball voluntari, sempre amb el consentiment dels familiars i del mateix alumne, retornant, guanyant aquesta possible expulsió a través del treball amb entitats socials d'aquí de la nostra ciutat, com poden ser a PASA i la residència d'avis, i que per tant el que pretenem és donar-li una possibilitat a aquest alumne de que treballi, de que recuperar aquestes faltes que originarien una expulsió i que d'aquesta manera indirectament aconseguir que aquest alumne torni a recuperar uns valors que possiblement ha perdut al llarg del temps.
Els alumnes fan tasques de suport als dos centres sempre amb la tutorització per part de l'institut i del propi centre on realitzen aquests treballs i dediquen les tardes de dimecres i divendres, que són les que són lliures per a tots els alumnes dels instituts. Cal recordar que aquesta experiència, No et facis fora, es basa en una experiència similar que es du a terme al municipi gironí de l'Escala i que està resultant una experiència molt positiva.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu ens informa en la seva crònica d'avui de la jornada de portes obertes a l'Escola Bressol L'Hortet de Deltebre. Lluïsa Bertomeu.
Per tal que els pares dels xiquets i xiquetes coneguin les instal·lacions, aquest cap de setmana l'Escola Bressol L'Hortet de Deltebre organitza jornada de portes obertes, dissabtes matí i tarda i diumenge només al matí. L'Escola Bressol és un centre educatiu adreçat a infants de 0 a 3 anys i més enllà d'oferir un servei a les famílies de la població, té com a objectiu el desenvolupament integral dels xiquets i xiquetes. El centre, gestionat per l'Onada Bressol, ofereix serveis com l'estimulació sensorial, estimulació precoç, educació musical, psicomotricitat, ludoteca, atenció psicopedagògica i escola de pares. De la filosofia i metodologia que apliquen en parla la directora de l'Escola Bressol Hortet de Deltebre, Cati Cruelles.
La nostra filosofia és oferir una casa escola, no? Una casa. Jo sempre dic el mateix, quan ve una mare en el bebè, no? De 4 mesos i mig, 5 mesos, que es comença a treballar, aquell canvi tan bèstia d'estar pràcticament en aquella criatura 24 hores al dia i deixar-te l'han de treballar, que era un coret, que era un coret. Nosaltres diríem que els P0 són els més mimats, eh? Són els més mimats en tema d'horaris, més mimats perquè penso que se ho mereixen també, eh? En tema d'horaris, en tema de serveis, tenen una tutora, tenen un suport, tenen unes aules que són espectaculars. I després bueno, tenim el P1 i el P2, que són ja, pues, ja P1, pues, aquella coseta que comença a parlar, eh? I P2 ja pràcticament pues, preparació per a l'escola.
A partir del proper dilluns i fins al 17 de maig tindrà lloc la preinscripció. De moment, però, aquest dissabte i diumenge, portes obertes al centre, situat a l'Avinguda de la Pau de Deltebre. Podeu visitar les instal·lacions i demanar més informació sobre el procés de preinscripció i matriculació del curs 2012-2013.
Serveis informatius de Mute.
Ets un encantador de serps? La teva dona té una veu prodigiosa? Tens habilitats de ballarina? Tens un gos que fa monòlegs? A Santa Bàrbara se'n prepara una de grossa. Ets del milloret. Si ets un artista de les Terres de l'Ebre, sigui quina sigui la teva habilitat, vine al nostre concurs. Ets del milloret. Fins a 1.000 euros en metàl·lic per als guanyadors. Consulta les bases del concurs a www.santabàrbara.cat o al 629 50 64 23.
Amb el nom d'Ebre Natura i Cultura neix la principal xarxa de museus i centres d'interpretació de les Terres de l'Ebre. Estem a Alcanar, Amposta, Freginals, Mas d'en Verge i Santa Bàrbara. Obrim tot l'any, cada setmana al servei de la gent de l'Ebre i dels turistes que ens visiten. Informa't a museuterresebre.cat.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 5308 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Vine a visitar lo Pati d'Agustí, al Poble Nou, bar-restaurant on t'oferim lo millor del delta, pato, anguila, xapadillo, cargols o bacallà a la llauna i tota classe de marisc i peix fresc. A més, al pati disposem d'una gran barbacoa per fer carns a la brasa. Ah, i els nostres arrossos al foc de llenya, lo milloret. I per disfrutar del cafè o d'una copa, sona chill out. Lo Pati d'Agustí t'espera en les portes obertes al carrer Ebre número 10 del Poble Nou. Per reserves, 977-05-3000. Sí, sí, 977-05-3000. Lo Pati d'Agustí, al Poble Nou.
El proper diumenge, dia 6 de maig, s'organitza la cinquena diada de l'arròs, cols i fesols a l'Aldea. D'aquesta diada ens informa des de Antena Aldaia, Seto Gallego.
Aquest proper diumenge, 6 de maig, arriba de nou a l'Aldea el que és la cinquena diada de l'arròs, col i fesols, una festa gastronòmica consolidada en la que enguany compta amb novetats importants com la incorporació de 3 restaurants locals a la diada. En parlem amb Simón Falcó, primer tinent alcalde i regidor de festes de l'Ajuntament de l'Aldea.
Enguany celebrem la quinta diada de l'arròs, col i fesols. Ja per a nosaltres ja és una festa consolidada aquí al nostre poble. Una festa que va... costa molt engegar, diria jo, però bueno, que ara ja per ara té una fiabilitat i una duració que nosaltres des d'aquí l'Ajuntament de l'Aldea evidentment creiem que és important per al nostre poble. Cinc anys de diada comportaran pues, evidentment experiència en l'organització i moltíssimes coses que la gent podrà disfrutar este dia 6 de maig al nostre pavelló. Enguany incorporacions noves com poden ser la participació de 3 restaurants que ens degustaran en plats típics del nostre delta. 3 restaurants d'aquí del poble que han volgut col·laborar en la diada i que tindran una espècie de parada o estan fora del pavelló perquè la gent hi pugui anar-hi i fer totes les degustacions oportunes. En quant a l'assistència, doncs l'assistència, tot i que nosaltres enguany pensàvem que seria una assistència menor, degut al tema de la crisi que estem tots patint, i que ens va obligar a ficar un preu d'assistència o diguéssim de tíquet més elevat que els altres anys, que passa a ser d'un euro, passa a ser de 5, però que aquests 5 euros se podran recuperar, evidentment, en quan la gent se tragui l'abonament per a les festes majors. O sigui que nosaltres la idea era de que per al poble no li costés la diada de les coses i fesols, però evidentment per a la persona que ens visiti, tingui un cost i que el poble de l'Aldea no es vegi castigat a pagar aquest cost que els altres anys sufragaven tots els aldeans.
Una diada de l'arròs, col i fesols que a dia d'avui ja es porten 1.000 tíquets venuts, que es veurà complementada per l'actuació de la rondalla aldeana per inflables per als més menuts de la població i també repartiment de rom cremat per tothom. Tot això serà este diumenge 6 de maig a partir de les 11 del matí on s'inaugurarà la cocció de l'arròs, col i fesols i finalitzarà ben entrada la tarda.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La Diputació ha convocat la 7a edició d'Emprèn Femení, el concurs de projectes empresarials liderats per dones del Camp i de l'Ebre. La dotació global és de 12.000 euros repartits en un premi i dos accèssits. A través d'aquests guardons, la Diputació vol seguir fomentant l'emprenedoria femenina i incentivar les mesures que contribueixen a l'aparició de noves iniciatives empresarials, donant suport a les dones emprenedores del territori com a generadores de progrés social i econòmic. Enguany, l'ens intercomarcal té previst atorgar dos accèssits de 2.000 euros cadascun, un per a projectes liderats per a dones de fins a 30 anys i un segon per a activitats ubicades en l'àmbit rural. Per poder participar en el concurs, és necessari que la seu social de l'empresa que es vol posar en marxa estigui situada a les comarques del Camp de Tarragona o les Terres de l'Ebre. Les bases del concurs permeten presentar projectes de forma individual o col·lectiva sempre que el projecte tingui el capital social majoritari en mans de dones. Les persones aspirants hauran de presentar un pla d'empresa, un resum del projecte i altra documentació administrativa abans del 8 de juny de 2012, data en què finalitza el termini d'admissions de les diferents propostes.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Els Mossos van detindre 16 persones a les quals vincula el tràfic de substàncies estupefaents a la zona de Deltebre i Amposta. Segons la nota feta pública per la policia, de la investigació es desprèn que els detinguts formarien part de tres grups criminals relacionats entre ells. Segons la policia, el primer grup venia cocaïna i en subministrava als altres dos grups. Un dels tres detinguts d'aquest primer grup exercia de líder i gestionava les eventualitats que es presentaven, com ara quedar-se sense droga o decidir a qui vendre i a qui no. Les vendes es duien a terme als domicilis particulars o en punts concrets de la via pública acordats amb el comprador de manera prèvia. El segon grup subministrava la droga que rebia des de diferents punts de venda ja establerts, concretament des de domicilis de Deltebre i Amposta. La policia indica que el grup presentava organització jeràrquica. Els Mossos expliquen que la dona donava instruccions directes a la resta d'integrants i que la droga es distribuïa des del seu domicili o des d'una granja de la seva propietat. Es considera que aquest grup feia de majorista per a petits traficants de les comarques del Baix Ebre i Montsià. Finalment, el tercer grup operava a la zona de Deltebre, a l'empara d'un negoci dedicat a la cria i venda d'animals exòtics. Les comandes es rebien per avançat. En el marc de l'operació es van escorcollar 8 domicilis i es van trobar 46 grams de cocaïna, 270 de haixís, 5,2 quilos de marihuana, 2 quilos de substància de tall, 4 escopetes de caça, un arma del calibre 22, una carabina, una arma curta, munició, 4.651 euros en efectiu, 4 bàscules de precisió, diversos telèfons mòbils i gran quantitat de joies. Dos dels detinguts han ingressat a presó.
Serveis informatius de Mute.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
I dins del nostre apartat esportiu, Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens informa avui que Joan Marracé, de l'equip Catalunya Sud, es proclamava vencedor de la segona prova de la Challenger de les Terres de l'Ebre. La cursa de BTTs, amb un recorregut de 42 quilòmetres i denominada Transplanes, va ser organitzada per la Unió Ciclista Santa Bàrbara. Josep Roig.
Tot i lo imprevisible del temps, el passat diumenge Santa Bàrbara va acollir igualment la segona Transplanes, la cursa de BTT organitzada per la Unió Ciclista de la Població i que és una de les puntuables per a la Challenger de les Terres de l'Ebre. Ximo Bel, secretari de la Unió Ciclista Santa Bàrbara, explicava que la pluja caiguda el dissabte per la tarda va malmetre la senyalització del recorregut que s'havia fet unes hores abans. Per aquest motiu, i a correcuita, el diumenge a primera hora es va tenir que repintar, lo que no va evitar que algun dels participants patís problemes d'orientació. L'escoltem.
Van tindre molta sort perquè va ploure el dissabte al tard, el que ens va ajudar una mica en que el terreny quedés molt bé per als corredors, però per a l'organització va ser un fiasco perquè tenien tot marcat, ens va tocar matinar en diumenge matí aixecar-nos a 6 i fer grups i anar a remarcar. en la conseqüència de que algun corredor se va perdre perquè no ens va donar temps a remarcar-ho tot. Els ho van demanar disculpes anticipades i a posteriori als participants, però bueno, la comprensió de tots hi va ser.
Tot i aquest petit inconvenient, Bell deia que el sentiment general entre tots els membres de l'organització i un cop acabada la cursa era de satisfacció pel resultat final de la prova.
Des de l'associació estem plenament satisfets. La cursa va anar molt bé, molta participació, molta gent ajudant-nos, 80 i algo de voluntaris que repartits entre tot el territori que vam abarcar per fer la prova, donaven un colorit molt bonic a lo que és en esta part de la comarca del Montsià.
En quant als resultats, dic que José Juan Marrasé, de l'equip Catalunya Sud, amb un temps d'1 hora 48 minuts i 31 segons, es va proclamar guanyador de la mateixa en la categoria d'homes, seguit de Víctor Espuny, de l'equip planer Team Iberolei, que va marcar un temps d'1 hora 48 minuts 19 segons. En dones va guanyar Mònica Adell, amb un temps de 2 hores 50 minuts 2 segons, seguida de Sandra Salvador, amb 3 hores 1 minut 39 segons, les dues integrants del club BTT La Moleta de Xerta. Finalment van participar en la cursa en total de 189 corredors. 27 van fer el circuit curt de 31 quilòmetres i 154 llarg de 42 quilòmetres, i que era el puntuable per a la competició. Hi va haver 8 abandonaments i cap accident de consideració. El club amb més participants va ser el BTT La Ràpita amb 23 corredors, seguit del BTT La Moleta de Xert amb 21 i de Mountain Bike Amposta amb 11. Van participar un total de 30 clubs, la majoria procedents de les Terres de l'Ebre i també algun del Camp de Tarragona.
El proper dissabte, dia 5 de maig, l'equip de la Sénia 800.000 xafades contra la fam prendrà part a la segona edició a Espanya i a Catalunya de la cursa per equips més dura del món, la Intermón Oxfam Trail Walker 2012. Després de 4 intensos mesos de recollida de donatius i col·laboracions, l'equip senienc podrà prendre part a la cursa del proper dissabte. Per poder-hi prendre part, havien d'aportar com a mínim 1.500 euros a la ONG per tal de col·laborar en diversos projectes que tenen iniciats a Etiòpia. Així doncs, el proper dissabte a les 11 del matí, juntament amb 294 equips més, prendran la sortida en l'aventura que els ha de portar des d'Olot fins a Sant Feliu de Guíxols, passant per Girona a través de la via verda anomenada Pirineu Costa Brava. Els equips disposen d'un total de 32 hores per dur a terme la travessia. L'equip senienc, juntament amb un altre equip de Tivenys, són els únics representants de les Terres de l'Ebre.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Tendència a un augment avui de la temperatura màxima, però també de la mínima de la propera nit. Sobretot la pujada més clara aquesta pròxima nit, perquè esperem més núvols. Uns núvols que van arribant des de l'Aragó per les terres de Ponent, però que encara permetran un dia assolellat a moltes comarques, sobretot de l'est, tot i que la tarda acabarà tarda vespre per ennuvolar-se a totes les comarques catalanes. De cara a demà, pas d'una pertorbació d'un front amb algunes pluges que afectarien gran part del país, tret potser de la Costa Brava, Costa Central, on no plouria, on només s'escaparien 4 gotes. Pluges febles en general que podrien ser moderades al Pirineu Occidental i serralada prelitoral, sempre localment. Cota de neu 2.100 metres, Pirineu Oriental 1.900-2.000 metres, Pirineu Occidental. Dissabte, menor inestabilitat i possibilitat de més clarianes.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.